Les dues en punt, les portes de l'Hotel Suís ja són obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Quico Díaz ha anunciat que deixa la banqueta del Sabadell Nord. Tenim teca del centre d'esports avui, també en general de com ha d'anar el desconfinament en l'àmbit de l'esport des d'un punt de vista sanitari, però avui em venia de gust dedicar-li els primers segons, les primeres paraules del programa, al que considero que és una referència en l'àmbit personal i futbolístic d'aquí de la ciutat. Entrenador curtit a mil batalles, dels que ha trepitjat molt de fang, portava anys i panys amb l'espina clavada d'aquell ascens que se li va resistir, que se li havia escapat amb el Sant Julián i, com a tossut no el guanya ningú, es va encaparrar a tornar al Sabadell Nord per fer història i ho va fer. En 5 anys i mig va salvar una papereta difícil només aterrar, va establir les bases d'un projecte de llarg recorregut, va aconseguir un històric ascens a Primera Catalana i després diuen que el més difícil no és arribar, sinó mantenir-s'hi. També ha segellat dues permanències en 2 anys especialment complicats. Ha fet de Can Uriac, del Sabadell Nord, el lloc de referència del futbol humil de la ciutat, l'equip amateur en el qual emmirallar-se la resta de modestos de Sabadell. I ho ha fet amb la seva manera de ser, amb aquest tarannà tranquil i pausat, pel que són de normal les banquetes de Territorial, tot i que els nervis i l'atenció, evidentment, anaven sempre per dintre. Ara plega per motius de salut, xapa i pintura abans de tornar, com ell mateix deia, tot i que al final qui és del futbol segueix sempre dins d'aquest món i ell continuarà també vinculat al seu Sabadell Nord, encara que no sigui com a primer entrenador. Després xerrarem una estona amb ell, però així de sortida, ànims, míster, i enhorabona per la feinada i pels èxits aconseguits.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so un dia més, amb la mascareta posada al Roger Benet.
A la recepció.
Avui parlarem de com afecten les diferents fases del desconfinament al món de l'esport. L'última hora de temes federatius, amb l'ascens del Sabadell Juvenil, o els tests pels equips de play-off i les paraules de Luis Rubiales, del president de la Federació Espanyola. Passarem per la casa d'Aitor Pascual i de Xiquero Cerinjáuregui, companys d'equip i també de pis que han passat el confinament junts. I parlarem, com dèiem, amb Quico Díaz en el dia que ha anunciat que deixa de ser l'entrenador del Sabadell Nord.
I fora de l'hotel?
Carlos Sainz fitxa per Ferrari. El pilot espanyol és l'elegit per la marca italiana per suplir Sebastian Vettel. En aquest efecte dominó, qui reemplaça el madrileny a McLaren és Ricciardo. I Malcolm Delany ha deixat de ser jugador del Barça de bàsquet. Les dues parts han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia fins al mes de juny. A més, en futbol van plovent les dates definitives de tornada de les lligues, que sí que reprendran. A Itàlia, la Sèrie A tornarà a posar-se en marxa el dia 13 de juny del proper mes, mentre la Bundesliga d'Àustria ho farà el dia 2. Recordem que aquest cap de setmana tornarà la Bundesliga alemanya.
I a les xarxes socials.
La llau de reaccions que ha tingut avui l'anunci del pas al costat que fa Quico Díaz al Sabadell Nord. En destaquem algunes, per exemple, Sergi Martí, jugador de l'equip de Can Uriac. Gràcies per tot el que heu fet durant aquests 5 anys i mig. Seguirem lluitant per ser on ens mereixem ser. El delegat de CAM i exassistent de primera divisió, Antonio Raja Fernández. Mestre, que t'he de dir que no sàpigues, ets un tio genial que es vesteix pels peus. Només m'he quedat en aquesta situació esportiva 2 cops. La primera, quan Llonc Andreu va deixar l'arbitratge i jo anava amb ell, i ara tu que ens deixes orfe. Un entrenador de la ciutat com Jesús Rueda Betis, de la Sabadellenca. Míster, ets gran, et desitjo el millor, cuida't i agafa forces. O 2 exentrenadors del Centre d'Esports Sabadell. D'una banda, Miguel Álvarez. Segur que alguna cosa bona t'està esperant. Com dius tu, genio, abraçada, deia l'entrenador ara del Villarreal B. I un rival a la Lliga Primera Catalana del Centre d'Esports del Sabadell Nord i en el seu dia ex del Centre d'Esports, Javi Salamero, ha escrit Tu seràs entrenador cada dia de la teva vida i del Sabadell Nord sempre. Et felicito pel difícil que és sempre guanyar-te. Ets un gran.
De quin partit no estarem pendents?
A la Lliga de Filials de Bielorússia, a partir de les 4, jugaran l'equip de reserves del Torpedo Zodino contra el del Gorodella.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem amb tres felicitacions al lateral dret del centre d'esports, Òscar Rubio, també un altre exentrenador del Sabadell, ara el Granollers, José Solivelles, i també la nedadora mallorquina del Club Natació Sabadell, Catalina Curró.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Give it to me, I'm worth it.
Som i entrem en matèria aquest dijous, dia 14 de maig del 2020. Estem parlant molt en les últimes setmanes de desconfinament, de com afecta el pas d'una fase a l'altra en general, què es pot fer, què no, i en concret també aquesta setmana aquí a l'Hotel Suís en el món de l'esport. Per exemple, veiem que alguns equips dels que han de jugar al Playoff Express d'aquí a unes setmanes han començat ja a entrenar al camp. Ho fan només de dos en dos, dos futbolistes a la vegada i amb material individualitzat, però al cap i a la fi a la gespa, no corrent al carrer com, per exemple, els jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Són aquells que ja estan en àrees de zona 1 i no pas a la 0 com aquí. Com afecta aquest desconfinament general al món de l'esport? Doncs en parlem amb el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de Sabadell, amb el doctor Manel Cervantes. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com anem?
Primer de tot, començo per un genèric i després anem al món de l'esport. Semblava una mica coll avall que Sabadell podria entrar dilluns en fase 1. Per què, tot sí, i el baix risc de contagi, això no ha passat?
La veritat és que exactament no t'ho sé contestar, perquè complíem tota l'àrea, no Sabadell, sinó la zona metropolitana nord, que és la regió sanitària, els tres criteris que s'havien establert. Jo tinc la impressió que el que s'ha decidit és fer-ho a poc a poc. O sigui, primer uns, després, si no passa res, una setmana uns altres, si no passa res, uns altres. I com Barcelona ciutat era realment la zona que encara no complia els requisits, han dit pues, que sigui tota l'àrea metropolitana. Això és una opinió meva, eh? No sé si és exactament això. Probablement té sentit, eh? Té un cert sentit. En el fons només estem parlant de retardar una setmana. Si no hi ha cap rebrot, com està passant, doncs en lloc de ser aquest dilluns, doncs seria l'altre. Però la realitat és que estem molt a prop de complir tots els criteris que s'havien establert perquè poguéssim passar de fase progressiva. Entenent que aquestes fases són una mida de prudència, no està clar que calgui tot això, però sí que està clar que val la pena fer-ho de forma progressiva, escalonada. Es podia fer cada 4 dies? Sí, cada 10 també. S'ha triat fer-ho cada setmana? Doncs em sembla molt bé. Jo crec que és una mida de prudència raonable.
Però entenc, de totes maneres, que per tant el Parc Taulí us ha enganxat una mica per sorpresa el fet que s'endarrereixi una setmana aquesta entrada a fase 1.
Mira, si vols que et digui la veritat, sorpresa tampoc és la paraula. Jo pensava que sí, que podíem passar, i no serà aquesta setmana, i serà la que ve, però fa 15 dies ens havien dit que es replantejaria cada 15 dies, i ara ja estem veient que es replanteja cada setmana, vull dir que en el fons no hi ha molta diferència. Jo tinc la impressió de que segueix baixant la corba de l'epidèmia, que estem amb uns números acceptables, que no s'ha acabat, que això és molt important recordar-ho, no s'ha acabat, i que, per tant, les mides generals de protecció s'han de mantenir. Si, a més, podem fer que els nens surtin més i que els esportistes comencin a jugar i que la gent tingui partits per la tele, doncs mira, més cap a la normalitat que anirem.
Doncs va, anem cap a aquest terreny, en l'àmbit esportiu. D'estar a la fase 0 a estar a la fase 1, en què canvia pel que respecta, sobretot, a instal·lacions esportives a l'aire lliure?
Mira, la veritat és que canvia molt, eh? Perquè tot això es publica el dissabte dia 9, eh? O sigui, fa menys d'una setmana que surten les recomanacions del canvi de fase. I la veritat és que és quan es comença a parlar dels grups, de cada quants jugadors de cada esport o de cada activitat esportiva es poden posar a entrenar junts, quin tipus de distància han de mantenir entre el personal a les instal·lacions tancades, es gradua molt bé el que es pot fer als CARs, el que es pot fer als centres esportius oberts, es comença a parlar del que passarà amb les competicions, vull dir que hi ha tota una sèrie de mides, que en el fons venen a ser la traslació de dues mides sanitàries generals, que és mantenir la distància sempre que es pugui i, quan no, portar mides de protecció. Després venen les filosofies aquestes una mica estratosfèriques, que diuen, no, és que els jugadors només estan en contacte no sé quants segons al minut. Això no crec que no és cert. Els esports de contacte, el contacte ningú sap quan és. El que passa és que si la prevalència d'infecció en la població està molt baixa, el risc de que gent jove agafi una malaltia greu és baixíssim. Amb la qual cosa els esportistes dels que estem parlant tots estan en aquesta franja d'edat amb molt poques probabilitats de malaltia greu i, per tant, es pot començar a obrir el tema, sobretot els entrenaments i d'algunes competicions. Jo no sóc expert en esports, jo he jugat molts anys, però la veritat és que se m'escapa com algú pot dir que el futbol sí i la natació dos. No, com si les piscines tinguessin el ruïs. Evidentment que no en tenen per aquesta malaltia, però bueno, són decisions que algun motiu deuen tenir, el que passa és que jo els desconec.
Doncs mira, una de les preguntes anava sobre natació precisament, per tant l'avanço ja perquè aquesta setmana el món de la natació de tot el país ha alçat una mica la veu, preguntaven sobretot per què, ara que parlàvem d'entrar en una fase o una altra, de fer del salt de la 0 a la 1, les terrasses dels bars podrien estar obertes, no al 100%, però vaja, com a mínim ja obertes, i en canvi les piscines a l'aire lliure no, respectant les distàncies, òbviament, entre carrers i sobretot, deien també, sabent que el tractament d'aigües habitual ja porta una sèrie de productes desinfectants. Comparteix, per tant, aquesta opinió?
Sí, jo tinc la impressió que no té res a veure amb el fet que sigui l'aigua. Jo crec que algú té ficat al cap que el tema de la natació va lligat al turisme i a les masses i que, com no es vol tenir aglomeracions de gent, doncs la natació s'espera. I això no té res a veure amb l'esport federat de la natació, que no són activitats de massa gent, estan ben reglades, fins i tot la gent neda pel seu carril, vull dir que realment jo no ho he entès molt. Tampoc vull criticar una cosa que no hi entenc, però la realitat és que tinc la impressió que els esports federats s'haurien d'haver obert tots, amb alguna excepció amb el tema del públic. Jo crec que amb el públic tenim un problema. Potser no caldria que les coses es fessin a porta tancada, però no es poden fer amb grans masses juntes pel moment. I això és una cosa de prudència que jo crec que està bé. També tenim una sort, que com això ho començaran abans d'altres països, perquè ja sabeu que sobretot al centre d'Europa s'està parlant de començar a desconfinar els esports de masses, doncs en una setmana o dues...
A Alemanya demà passat ja. Demà passat ja tenen partits.
Sí, la Bundesliga ja té partit. Si va malament, ho sabrem d'aquí 10 dies. Si no ha anat malament, doncs aquí a obrir. No hi ha cap altra explicació perquè sigui diferent. I ara, sense bromes, també és cert que cada pas d'aquests s'ha d'agafar amb prudència. La baixada dels nous casos ens està demostrant que la transmissibilitat ha baixat, perquè gent vulnerable continua havent-hi molta, la immunitat que estem veient que deixa aquesta malaltia, en el millor dels casos, la primera onada haurà aconseguit entre el 15 i el 20%, en el millor dels casos, el qual vol dir que la gran majoria encara és susceptible. Si, malgrat aquesta susceptibilitat, la gent ara no s'està infectant, és que realment aquesta epidèmia ja està de baixada. I a poc, fent passes, cada setmana o cada 5 dies o cada quan vulguin, si cada passa d'aquesta no demostra que hi ha cap perill de tornar enrere, cap a la següent. I jo crec que la dels esports, doncs, és una bona mida. També t'he de dir, no entenc molt per què les terrasses dels bars es poden obrir i les escoles no. Però bueno, això ja és un tema que implica una organització d'un col·lectiu molt important, que és el de la docència. Però potser el perill no és tant com estaran els nens, sinó com estaran els treballadors. Vull dir que realment és un tema que jo no domino. També et dic que a França, per exemple, les escoles s'han obert aquesta setmana amb precaucions, en grups reduïts, no van tots al mateix dia, penso que fan 50% cada dia, i si això funciona bé, doncs també ens ho podem aplicar. No a reatrapar el curs, perquè segurament ja arribarem tard, però sí a veure que els nanos potser poden fer activitats esportives per un costat, colònies per l'altre, lleure en general, que ja els hi convé i estan molt necessitats.
Doncs la veritat és que deixa una sèrie d'incongruències. Ara, per exemple, em posava la pell d'un esportista del nivell que estava pendent que ja aquest dilluns obrissin el CAR de Sant Cugat. No va ser així. Aquest dilluns vinent tampoc serà així, però de cara a l'altre segurament també. En el cas dels jugadors del Centre d'Esport Sabadell, segurament el mateix, perquè clar, en fase 0 sí que no es pot entrenar, no? Una de les preguntes que es pot fer, per exemple, un aficionat del Sabadell, no? De dir, i no poden obrir, per dir-te alguna cosa, la nova Creu Alta i que entrenin només de dos en dos complint les mesures? En fase 0 no.
És una incongruència. També t'he de dir que no... És una incongruència que no fa molt mal, si estem parlant d'una setmana de diferència. Vull dir que realment... Jo tinc la impressió de que el govern té una patata calenta a l'hora de decidir si fa alguna diferència el desconfinament de Madrid i de Barcelona. I em refereixo al govern central. Això és una decisió molt complicada, perquè econòmicament pot significar una repercussió molt negativa per quin dels dos es quedi enrere. No m'estranyaria que ens facin esperar una miqueta més i que llavors es desconfini tot alhora. Però això és una impressió personal, que no és ni científica ni d'expert. Però seria difícil de vendre que amb unes xifres similars, per algun argument que a mi se m'escapa, es decidís que una gran ciutat de les dues principals d'Espanya obrís i l'altra no. Per altra banda, la nostra impressió és que tot el que s'ha fet fins ara de desconfinament, cada pas progressiu, ha funcionat bé. Teníem por de que la gent sortís a treballar fora de lo essencial, va sortir i no ha passat res. Teníem por de que la gent anés a passejar massivament el dia que deixaven sortir a fer esport i no ha passat res. O sigui que d'alguna forma seguim endavant i si no és una setmana, doncs serà la següent.
Acabo preguntant una mica més a mig-llarg termini d'entrada. En teoria, aquests play-offs d'ascens que en parlàvem ara fa un moment amb el Sabadell i 15 equips més de la categoria estarien previstos per juliol, fins i tot es parla també, per què no, d'agost. Una setmana tots junts concentrats, passant les proves, evidentment, abans perquè no hi hagi cap positiu, després jugant en qüestió d'una setmana tres partits en una mateixa zona i prou, i fins i tot el ministre Illa deia que s'ha de ser prudent però que no hauria d'haver problema. Com a expert una mica en la matèria, veu factible, no?, que aquest futbol pugui tornar a parlar en això a dos mesos vista?
Mira, la veritat és que un té la impressió de que sí, però tinc la impressió que si ho féssim de la mida tradicional i si no féssim test els jugadors, doncs segurament passaria el mateix. Jo, aquesta sensació de l'organització que munta la Lliga de fer aquesta exageració de test diagnòstics, com si la gent... Que estem dient a la societat, t'hauries d'anar fent un test diagnòstic, què fas sortir del carrer si no t'has fet un test diagnòstic? Això és absolutament erroni. Això és una equivocació enorme que pagarem, perquè estarem molt temps pensant, oh, a mi no em fan el test, quina pena, quina pena. Això és una mida, jo diria, quasi propagandística de la Lliga de Futbol Professional, que ningú li pugui dir si passés alguna cosa que no havia fet prou per la salut dels seus jugadors. Crec que això no té a veure amb la realitat. Si l'epidèmia està de baixada, doncs l'epidèmia està de baixada, la gent podia anar de casa seva al camp, jugar, però això, repeteixo, és una opinió de que no té per què ser diferent el món de l'esport professional que el món de la resta dels ciutadans. Però, bueno, és el que hi ha. Dic que no ens podem barallar, hi ha molts milions pel mig i segurament això ha pesat molt més que la raó que els mateixos responsables públics de sanitat a nivell estatal i català posaven sobre la taula. Què és això dels tests ràpids per dir si la gent pot jugar a futbol o no? No té cap sentit, però bueno, està aquí i no podem fer res més que esperar que tinguin sort i que hi hagi poca gent que tingui malaltia, cosa que amb aquesta edat és bastant probable que passi a tota la població, no només als futbolistes professionals.
Per tant, i ara ja sí que ho deixo córrer, parlant amb esportistes que siguin federats, però fins i tot de formació, canalla, que faci esport, no només futbol, sinó qualsevol altra activitat, pensant ja en la temporada següent, setembre, octubre, no hauria de ser una quimera que puguin, per exemple, començar a entrenar o puguin començar a competir, no?
Jo crec que ha de començar com una temporada normal, amb la gent de salut pública molt vigilant, perquè si comencés a rebrotar la malaltia, diagnosticar-ho de seguida, posar medis de seguida perquè no es torni a estendre tant. Però no pensar que per si ve la malaltia al novembre, la gent torni a estar tancada des del setembre, ni parlar-ne. La gent ha de tornar a la normalitat si les xifres de contagi, d'ingressos, de malalts greus ho permeten. I pel que sembla, de moment, la previsió és que ho permetin a curt termini, no al setembre, sinó molt abans.
Doncs la veritat és que crec que calen discursos tan clars com el del doctor Manel Cervantes, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de Sabadell, clar, però a la vegada entès en la matèria, cosa que s'agraeix per partida doble. Doctor
sí,
Cervantes...
La prudència del govern i dels organismes oficials jo la respecto molt també, eh? Vull dir que fan la seva feina.
Sí, sí, al final una cosa no treu l'altra. Doctor Cervantes, una abraçada i moltíssimes gràcies per als no experts posar-nos una miqueta en situació i en context.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Hotel Suís. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man.
Can I have your daughter for the rest of my life? Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, m'agrada, eh?
Avui la cosa anava de Ricky, la cosa.
No, molt bé. Està fi avui el nen. No ha començat massa fi, però ara va millorant a mesura que passen els minuts.
Les recomanacions musicals que ens deixa el Roger Benet després d'escoltar el doctor Cervantes, que clar, quan un no té massa idea i tot i així ens fem un fart, Sergi, a través de xarxes socials, de parlar amb veïns, amb amics, amb familiars, que aquí tothom sembla que sigui epidemiòleg, quan algú, des dels ulls de l'experiència, ho explica d'una manera tan clara, potser és que li estem donant massa voltes al tema test i fases, etc, i és més senzill tot plegat.
M'agrada que em facis aquesta pregunta com a expert en la matèria ja a partir de...
No com a expert, sinó com veus el fet que algú que sí que té aquesta expertesa pugui...
Home, la veritat és que, com li deia, hi ha hagut un moment a la conversa que li comentaves, no? S'agraeix que parli tan clarament, fins i tot donant opinions, en algun cas, que se surt de la regla. Estem molt acostumats a que aquí ningú no es desmarca per no deixar malament el company, allò del corporativisme, i bé, una cosa és el que es digui, el que oficialment es marqui, i una altra cosa, l'opinió, en aquest cas, que pugui tenir un expert, no oblidem, en la matèria, com és el doctor Cervantes. Queda dit, ja està.
Ho dic perquè l'última hora dels Playoff Express, l'última hora en general en el món federatiu, que ens estem fent un fart aquests dies de parlar més de la federació que, evidentment, de futbol, passa precisament per aquests tests que deia... Últimament tinc la sensació que tot gira al voltant de les Balears. No sé si és perquè tenen tres equips a la zona playoff, però tot i així Catalunya també en té, o perquè tenen millors contactes, o perquè directament són els que filtren més informacions que no pas d'altres territoris. Però el president de la Federació Balear de Futbol, el senyor Miquel Bastard, deia que la Federació Espanyola treballa per trobar alguna manera de finançar-los a segona vella tercera i que tampoc seria una quantitat tan desorbitada pels clubs a l'hora de fer front a aquests tests.
Va boig aquest home, o sigui, el faran per a boig, perquè clar, aquí a diferència, te deies, no? Balears té tres equips implicats de segona B, Catalunya també en té tres, la diferència és que els tres catalans, per dir-ho així, estem en igualtat de condicions en quant a desig de jugar aquests play-offs.
O sigui, és segon, tercer i quart,
clar,
no és un primer.
A Balears el problema és que et trobes un que no voldria jugar mai de la vida, que és l'Atlético Balears, que en un principi tenia el seu president de la territorial en un pedestal, el tenia allò a dalt dels altars, quan va filtrar conversa inclosa o àudio inclòs, la conversa de Rubiales, aquella en la qual suposadament es deia que...
Es deia totes, que si no jugava...
Ho dic perquè ara ja últimament ja es diu que s'haurà d'estudiar, que arribats a aquest escenari s'hauria d'estudiar.
Ha canviat el criteri, sí.
Però clar, té dos altres equips que tenen ganes, i ja no parlem d'un en concret com és l'Ibiza, que acabar boig perquè això es jugui, es pagui com sigui...
Bona guerra, que porta Amadeu Salvo.
Aquest pobre home el porta boig entre els uns i els altres, però sí, està clar que ara mateix el tema central, de fet, parlàvem el dilluns...
Dimarts.
Dimarts, perdó. El Sabadell ho tindria tot a punt, i ahir ho ratificàvem, no? Ha estat tot preparat, tota la documentació preparada, tant per poder trepitjar l'estadi com perquè els jugadors, tot i no ser obligatori, de moment, puguin passar aquests tests, i que només s'està desitjant, o s'està esperant i desitjant al mateix temps, que superem aquesta fase 0 i que arribem a la fase 1, com a mínim per poder desbloquejar aquest punt de partida.
Estem mirant molt cap a les Balears últimament. Parlàvem l'altre dia dimarts amb la gent d'Eivissa de per què havia tornat ja l'Eivissa als entrenaments. Deia Bona Guerra perquè Amadeu Salvo, el president, segur que molts el recordareu vinculat a l'esport valencià, d'aquells que no es mossega la llengua tampoc a l'hora de tuitejar i no ha tingut cap problema en insinuar que mentre altres estan més pendents d'unes altres històries, ell demostra que sí que es poden entrenar els seus jugadors, que sí que es pot competir, que sí que poden fer tests, etcètera, etcètera, etcètera. Clara i directa aquest dard enverinat cap a l'Atlètic Balear. Recordem, per exemple, el seu capità Guillem Ballori, que deia que aquí no es podia jugar sota cap concepte. I, precisament, la televisió de les Illes Balears, IB3, ha filtrat aquest àudio, si us plau, Sergi, escolta'l. Conversa entre Amadeu Salvo, president de l'Eivissa, i Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, al voltant del que dèiem. Què significa això que els primers no vulguin jugar per així pujar directes?
Vamos a consentir es que venga un primero y diga no, mira, es que yo no puedo, o es que yo tal, porque ese tipo de cuestiones lo he hablado con mucha gente, que claro que aquí alguno te viene y te dice, no, es que los míos tienen fiebre, no podemos competir. No, esto lo tendremos que hacer de una manera muy seria, porque estamos hablando de un amaño. Eso sería desvirtuar por completo la integridad de la competición. Y eso no lo vamos a hacer. No vamos a permitir las triquiñuelas. Uno que no se presenta no invalida el play.
Claro, yo te he puesto situaciones que parecen ilógicas, pero no lo son. Porque si tú confirmas que si no se juega playoff suben los cuatro primeros, es una vulneración que sé que no lo vas a hacer. Pero como se habla, yo lo digo.
Si el playoff no se puede realizar, pues por cuestiones de fuerza mayor sanitarias. No porque venga el primero y nos diga que no tiene y que al no tener sube el directo. Si no tiene, no competirá. Yo voy a hacer todo lo posible porque tú puedas disputar esa fase de ascenso. Tú y los otros 15, faltaría más. No lo hago por ti, lo hago por el fútbol español.
És que, clar, estava rient fora del micròfon. Home, Déu, Salvo fa d'aquelles afirmacions ja que van amb resposta inclosa.
Sí, sí, que te la deixo en safata per dir-me només m'has de dir això. O sigui, sí, tal qual.
Està aquí condicionant completament la resposta de Rubiales, que és que sé que no diràs que això passarà. Oi que sí, que ens entenem?
Tot bé perquè, si no m'erro, l'entrenador de l'Eivissa, Pablo Alfaro, era doctor, si no recordo malament.
Sí,
era. I va fer unes declaracions.
Que ara diria que era dentista, eh? Que no,
era
que
era del món sanitari. Epidemiòleg no l'era. No. O sigui, però, clar, va deixar entreveure què passaria si el primer de torn al·legués motius sanitaris perquè la seva plantilla, de cop i volta, tots tenen febre.
Mira, perdona, ara destapo xarxes socials, Més d'un seguidor arlequinat recordava que si el Sevilla hagués estat primer amb el desaparegut Rafael Arroyos a la presidència, aquí no es jugava cap playoff i el primer dia queien 20 de cop amb el virus. Però va bé aclarir-ho, perquè, evidentment, és la primera sospita que se't ve al cap, no? I què passarà en el moment que algú alegui que té febre algun jugador dels seus i que, per tant, pot estar contagiat i que, per tant, tots en quarantena i, jo no puc jugar? Va bé saber-ho. Tot i que hem de posar-ho sempre en situació, Adri, Jo ja sé que aquesta conversa filtrada entre Rubiales i Amadeu Salvo és molt sucosa, però que no oblidem d'una premissa que, en aquest cas, potser juga en contra del Sabadell o no, però que per mi és important, que és que sempre serà sanitat, en aquest cas, des de Madrid, des del govern central, qui marqui al final quins són els protocols, si es poden complir, si no es poden complir. Però va bé, com a mínim, aviso para navegantes, que es diuen aquests casos, a dir, que ningú estigui pensant en fer la triquiñuela, em sembla que deia en algun moment algú, que ningú estigui pensant en fer aquesta trampa per intentar poder-se obrir per aquí una escletxa que eviti un playoff i que de rebot porti els quatre primers a pujar de manera matemàtica.
Vaja, que escoltant el Luis Rubiales si ha de ser que sigui per sanitat, que no dona el vistiplau, però no per aquestes històries que més d'un podrien estar venint-li al cap. Simplement per rematar el tema, en teoria, en les pròximes hores hem de saber ja del tot cert que tot queda en surt i prou en el capítol de la famosa Circular 66 i del ascens en entredit, direm, del Sabadell juvenil. Tot sembla indicar que, com des d'un primer moment s'apuntava des de fonts federatives, aquell text que deia que recollia que no hi haurien ni ascensos ni descensos, era directament una errada.
Sí, teòricament demà hi ha reunió de la comissió delegada i si no hi hagués aquesta reunió, de tota manera, sembla, tot apunta, com dius, que serà un comunicat de la federació en el qual s'anunciï que, evidentment, com dèiem, la lògica ens portava a pensar-ho, sempre quedava aquest petit interrogant de dubte, però sembla que la lògica s'imposarà i, com ja s'havia dit, sí que hi haurà ascensos, per tant, tant Centre d'Esport Sabadell com Cerdanyola seran equip de divisió d'honor juvenil la temporada que ve, per tant, estaran en aquesta elit de la categoria juvenil.
Tu t'imagines haver-te hagut de confinar a casa amb un company de feina?
Home, m'ho puc imaginar. Depèn quin company de feina seria més...
Imagina't, Roger Benet i Sergi Garcés confinats 2 mesos a casa.
Ara mateix hi hauria un dels dos que potser, no sé si per la Covid-19 o per una altra raó, ja no hi seria entre nosaltres, segurament.
Doncs anem a parlar amb 2 companys de feina que han estat vivint precisament a la mateixa casa 2 mesos. Gràcies, Sergi. Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts de 3 de la tarda, al barri de Can Rull, concretament, resideixen un parell de companys que fins al mes de gener ni tan sols es coneixien i que han passat tot aquest confinament junts a casa, entrenant allà a centenars de quilòmetres de la seva primera residència. Són 2 arlequinats, 2 jugadors del Sabadell, d'una banda un gallec, de l'altra un basc. Aitor Pascual, hola, boas tardes. I Caixo, Xiquero, Zerin Jauregui, Arratsaldeon...
Buenas tardes, buena tarde a todos.
Ahora mismo en habitaciones diferentes, me imagino, ¿no?
Sí.
¿Y el piso como mínimo es grande o...?
Sí, bueno, no está mal. Tendrá 60 metros cuadrados así más o menos.
60 metros cuadrados. ¿Os habéis matado en algún momento? ¿Todo bien? ¿Teníais ganas ya de que empezara todo a rodar para cambiar ni que sea la cara del compañero de vestuario o la convivencia bien?
Hemos tenido ganas de llegar a asesinarnos mutuamente, pero por lo demás, bien. O sea, bien, hemos tenido buena relación y la verdad que muy bien.
Aitor, Xiquer se ha escapado vivo por los pelos, ¿no?
Sí, ha escapado, pero no, muy bien la convivencia.
Como para
discusiones típicas, pero bueno, de moralidad, digamos.
Ah, bueno, al final son 24 horas todos los días y encima sin poder salir de 60 metros cuadrados que decíais ahora. Que digo sí, como para que os digan ahora, cuando pasemos a fase 1, que empezáis a entrenar de 2 en 2 y que vuestra pareja es el otro.
Bueno, hombre. A ver, no sé, se supone que esto iba a ir de 1 en 1 o de 2 en 2, es que todavía no se sabe cómo va a ser, pero bueno, si nos dicen que tenemos que ir de 2 en 2 y que nosotros no podemos ir juntos, pues bueno, pues es lo que hay, pero bueno, lo más lógico sería que por tema de esto, de pues bueno, de infectarse y eso, que ya que hemos estado pasando juntos la cuarentena, lo más lógico sería también que fuéramos a entrenar juntos, pero bueno, que esto ya no depende de nosotros, ya depende de, digamos, de las... del club, de los sanitarios y bueno, lo que nos digan, haremos.
Aitor, ¿como mínimo en casa entrenabais juntos o tampoco, cada uno por su cuenta?
Bueno, la verdad es que al principio empezamos entrenando juntos y tal, lo que pasa es que también por tema de diferentes horarios, al final la rutina se nos cambió a ambos, cada uno tenía más o menos su rutina, él hacía unos trabajos escolares, o sea, universitarios por la tarde, a lo mejor yo por la mañana prefería hacerlos y al final pues sí que fuimos cambiando un poco los entrenamientos. Ahora sí que con el tema de que podemos salir a correr por fuera sí que solíamos salir a la vez y tal, pero bueno, sí que fuimos cambiando un poco, a veces juntos, a veces cada uno por su lado, pero bueno.
¿Y por dónde salís ahora a correr? ¿Qué zonas?
Por el parque de Cataluña.
Buena zona. ¿Por la mañana, por eso, en la franja de la mañana o mejor por la tarde-noche?
Somos más de tarde. Salimos un día a la mañana y casi me da la chunga. Así que mejor de tarde.
Vosotros tenéis una historia curiosa también, porque claro, no os conocíais hasta el mercado de invierno, que es cuando llega Xiquero Zerin Jauregui aquí al Sabadell, pero hoy me decía Xiquero que vuestros padres no solo sí que se conocían, sino que Aitor se llama Aitor porque se conocieron en el País Vasco y que uno entrenó al otro.
Así es. Así es. Bueno, pues un día estábamos aquí, Aitor y yo, pues hablando de... Pues le pregunté, ¿no? Sobre todo que a ver cómo... Al final, Aitor, siempre, siendo un hombre en Euskara, pues le pregunté a ver por qué... O sea, de dónde venía, y me dijo eso, que su padre había estado muchos años en... ahí en Euskal Herria, y bueno, estuvimos hablando y al final hablando, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, de que su padre había entrenado al mío en el Baracaldo, y bueno, le llamamos a mi padre también para corroborarlo y todo eso, y nos dijo que sí, y bueno, pues sin más, fue pura coincidencia.
No, es rocambolesca la anécdota, pero es muy buena realmente. El padre de Aitor Pascual entrenando al padre de Xikero Zerin Jáuregui, y vosotros dos nos conocíais hasta el mes de enero que llegó hasta aquí a Sabadell. Tiro de memoria, con Ángel Martínez hablamos de cocinar crepes durante el confinamiento, con Joshua Coidi, que está haciendo clases de saxo, Ian Mackay ha descubierto lo que es el Fortnite. En vuestro caso, fuego cruzado, Aitor, ¿algo que siquiera haya empezado a hacer durante el confinamiento? ¿Algún descubrimiento?
No sé si ando para la radio, ¿eh?
Algo que se pueda contar, algo habrá.
No, pero... me refiero como que le he echado bastantes horas a algún videojuego de ciclismo, le he metido bastantes horas.
De hecho, Aitor, a Xiker creo que solo le falta el maillot del Euskaltel para pasarse al ciclismo profesional, que le ha pegado bastante también a la bici estática.
Sí, sí, o sea, el ciclismo lo ha vuelto loco. Si se ha visto ya todas las de Netflix, de todas las que tienen que ver con algo de ciclismo, al igual que se ha subido a la bicicleta y jugando en el ordenador al ciclismo.
Al revés, Xiker, a ti te va el tema fotográfico también, pero a Aitor me han dicho que más de una vez te ha pillado la cámara que tienes.
Sí, bueno, fue una cámara que me regalaron mis netites, mis abuelos hace tiempo, y bueno, allá donde voy siempre la suelo llevar, y Aitor también, bueno, estuvo ahí también un día probando y eso, y bueno, también me dijo que le hubiera gustado, le gustaría también, ¿no? No sé si en un corto plazo, en un futuro plazo, pero bueno, conocer un poco más también el funcionamiento de las cámaras, la fotografía y todo eso. Entonces, bueno, pues al final cada uno con nuestros gustos peculiares, pero bueno, aquí seguimos sobreviviendo.
Tampoco te quería condicionar en la respuesta, ¿eh? Que si quieres decirme que Aitor le ha dado por otra cosa durante el confinamiento, tú mismo.
Sí, también bueno, le ha dado, pero ya le iba dando de antes. Es bastante cocinillas, las cosas como son. Le gusta bastante el tema de todo, tanto de saber qué comemos, cómo cocinar, también tema un poco incluso también de repostería, y bueno, aunque también lo hacía antes del confinamiento, pero bueno, el confinamiento al final con más tiempo pues lo ha perfeccionado bastante más, y he de decir que no porque luego para que no me mate, pero he de decir que le queda bien.
Bueno, tienes chef en casa entonces. ¿Habéis comido ya o lo está acabando ahora Aitor?
No, íbamos a comer justo después.
Comemos un poquito más tarde, ahora a las 3 y algo solemos comer.
Te iba a preguntar, Aitor, ¿habrás preparado tú la comida hoy?
Hoy, bueno, es que él tiene su menú especial también. Cada uno tenemos nuestro menú especial. Pero
nada, trapos sucios, que vayan saliendo.
Para los dos, está claro que voy a cocinar yo.
Zapatos también tenéis unos cuantos, he visto la foto que colgó el Sabadell con la bici.
Sí. Tiene más Aitor que yo, ¿eh?
Son de Aitor, ¿eh?
Son de él, las dos arriba son mías, pero bueno.
Oye, lo de la competición, de si se volvía a jugar o no, estando a tantos kilómetros de casa, ¿le habéis dado muchas vueltas aquel pensamiento de decir, a ver si voy a estar yo aquí encerrado, en el caso de Aitor, a 1000 kilómetros de casa, en el caso de Xiker, a 600, y luego no vamos a acabar jugando?
Sí, lo hemos pensado, sobre todo los primeros días, ¿no? Que se veía que, bueno, que podía parecer, bueno, se estaba viendo que iba a ser, digamos, una pandemia mundial y íbamos a estar bastante tiempo, y bueno, sí es verdad que los primeros días pues estábamos con ganas de irnos a casa, por luego para no tener que arrepentirnos de quedarnos aquí, pero al final no podíamos, ¿no? Al final también lo hablamos con el club, lo hablamos con los servicios médicos, y tampoco podíamos, en caso de estar infectados, llevarlo a otra comunidad. Entonces, pues nada, nos tuvimos que quedar aquí y nada, intentar llevarlo de la mejor manera posible, pero bueno, ahora ya que se puede salir a correr y que se puede salir a hacer más deporte al aire libre, pues estamos bastante, bastante, bastante mejor.
Y lo de ser primeros, claro, yo creo que todos tenemos acciones en concreto, partidos en la mente, que pensamos si aquel día, si ese otro, si Olot, Llagostera, Español B, Andorra incluso, ¿sois mucho de lamentaros de ese puntito que nos ha faltado para ser primeros?
Yo la verdad que sí, yo la verdad que tengo la espinita de Olot, de los últimos minutos que por no despejar, bueno, pues una acción fortuita acabó en gol y nos quitó los tres puntos a uno, y la verdad que sí que le di bastante vueltas esta cuarentena, esa jugada.
Vamos, que
pero bueno, son cosas del fútbol y no se le puede hacer más. O sea, por lo menos tenemos la oportunidad ahora de participar en el playoff y obviamente hay que dejarlo todo.
Durante el confinamiento has reventado ese balón en el 93 mentalmente 800 veces, ¿no?
Sí, unas cuantas. Unas cuantas, la verdad que sí.
En los últimos días parece que cada vez hay más información del playoff, que si protocolos sanitarios, vueltas a entrenamientos, etcétera. ¿Lo veis más cerca? ¿Lo veis más factible? ¿Es aquello de decir ya lo tenemos aquí?
Sí, bueno, a ver, dicen también, no sé, que tampoco es que estemos todo el día viendo las noticias, pero sí es verdad que en Twitter al final hemos estado leyendo que, bueno, que igual en vez de ser una fase 1 puede ser una fase 0,5, pero bueno, es que tampoco sabemos hasta qué punto vamos a llegar, o sea, me refiero, ahí entra, digamos, el mundo semiprofesional del fútbol, ¿no? Entendemos que las prioridades hoy en, a día de hoy son otras, me refiero que al final, pues bueno, están los sanitarios, que los transportistas, etcétera, bueno, que son los que tienen que ir saliendo poco a poco de esto y los que tienen que, bueno, pues que mejorar y les tienen que hacer los testes, y bueno, luego ya estamos nosotros, digamos, en una segunda, tercera, cuarta línea, llámalo como quieras. Entonces, pues bueno, tendremos que esperar y lo que nos vayan diciendo las autoridades o los servicios sanitarios.
Acabo preguntando sobre posibles rivales. Empiezo por ti, Xhiker, Athletic Zale declarado y formado en su día en el Athletic, aunque también pasaste por el Sanse, por el filial de la Real. ¿Te motiva más jugar contra el Bilbao Athletic en este playoff? ¿Tienes aún algún compañero por allí de tu época o preferirías Badajoz o Atlético B?
Pues hombre, mira, el otro día lo estaba aquí hablando con Aitor y también lo estoy hablando con mi hermano, y sí, sigo teniendo amigos allí y la verdad que me encantaría jugar contra el Batet, pero claro, no es lo mismo jugar, como dicen, que va a ser en una fase probablemente en un Pinatar Arena, por ejemplo, que bueno, que se tenga que jugar ahí y a un partido, a que sea doble partido y tener que jugar incluso en Lezama o en Samamés, ¿no? Que alguna vez han jugado los playoffs, entonces la situación no es la misma, porque al final va a ser una situación, o sea, es una situación un poco rara con un playoff express, pero bueno, sí, todo lo que sea enfrentarnos contra ellos, yo encantado, más que nada porque los delanteros los conocen mucho mejor, ¿no?
Si conoces a Guruceta, conoces a Sanzet, conoces a todos estos, ¿no?
Con Guruceta, sí, con Guruceta coincidí 3 o 4 años y la verdad que bastante bien lo conozco.
Por cierto, vaya faena lo del derbi en la final de Copa.
Sí, bueno, dicen que se va a prolongar, ¿no? Que se va a jugar más adelante, entonces pues bueno, tendremos que también pues bueno, que esperar a ver cómo va a ser todo esto, pero bueno, por lo menos que se juegue, que encima va a ser con público, que ya lo han decidido, entonces pues bueno, que sea una fiesta del fútbol vasco.
Y Aitor, en tu caso, ¿no has estado en ninguno de los tres, Atlético B, Bilbao, Atlético Badajoz, alguna preferencia?
Ninguna.
O sea,
me da exactamente igual. El rival que sea. Yo pienso en nosotros y pienso que vamos a estar preparadísimos.
Pues
es lo que importa.
Ojalá que sí, ojalá que de aquí a nada os veamos ya en la nueva Creualta, aunque sea, como digo, uno en cada mitad de campo, pero ya entrenando sobre el verde. El confinamiento en Sabadell, que no lo olvidaréis nunca, compañeros de vestuario y también de piso. Aitor, moitas grazas. Y es que ricasco, Xhiker, ánimo, que ya queda poco.
Un abrazo.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Per cert, ara que parlem de Twitter, podeu trobar des de fa uns minuts a @RadioSabadell un fil comentant el que dèiem ara mateix de les fases. L'alcaldessa Marta Ferrés es reuneix de forma telemàtica amb diversos consellers del govern per avançar en la desescalada. En la trobada han participat els alcaldes de les capitals de comarca i de les ciutats més grans, i després de la reunió la consellera i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha dit que la desescalada s'ha de fer de la mà del món local. De moment, Sabadell es mantindrà a la fase 0, tot i que el risc de contagi és baix. Salut proposa que el Vallès Occidental entri en una fase intermèdia que preveu reobrir comerços de menys de 400 metres quadrats sense cita prèvia i també museus. Els esportistes professionals podran entrenar i els funerals s'ampliaran a un màxim de 10 persones. En canvi, no podrien obrir terrasses ni tampoc fer reunions d'un màxim de 10 persones, així com tampoc sortir fora del municipi sense justificació. Insisteixo, una informació que podeu trobar en aquesta última hora de fa uns minuts a @RadioSabadell a través de Twitter. Gairebé 3:45 de la tarda, fem una aturada en el camí i de seguida parlem del Sabadell Nord. Avui ens ha deixat el dia una sorpresa. Kiko Díaz no serà l'entrenador del conjunt de Can Uriac la propera temporada.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i les 3 de la tarda, com us dèiem abans d'anar a la publicitat, Quico Díaz no és l'entrenador del Sabadell Nord a hores d'ara. Ens hem de remuntar al novembre del 2014 perquè aquesta mateixa frase tingués vigència, tingués validesa. 5 anys i mig dirigint l'equip del seu barri amb un palmarès realment històric. Avui el tècnic sabadellenc ha anunciat que plega, que deixa la banqueta per motius de salut. Això sí, seguirà vinculat a l'entitat, però no amb aquest rol. Quico Díaz, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adrià.
Avui ens has enganxat amb el peu canviat, eh? Aquesta sí que no l'hem vist venir.
Bueno, era una cosa que venía meditando desde hacía tiempo. Yo tenía previsto una operación de cadera el día 4 de mayo y al retrasarse todo esto por la pandemia y demás, pues no sé la fecha en la que van a volver a operar. Entonces, lo que yo no puedo estar es dejar a un club a expensas de una operación y alargar el tema, que llegue la hora de preparar pretemporada, preparar plantilla y demás, y yo no poder estar al 100%. Entonces, estuvimos mirando varias opciones y la verdad que, bueno, al final hemos optado por el cuerpo técnico echarnos a un lado, seguir colaborando en el club e intentar venir, que venga otro cuerpo técnico y que asuma desde el primer momento las riendas del club.
Per tant, motius de salut, però simplement el que deies, xapa i pintura, una mica de descans també, que no sé què faràs a partir d'ara, Quico, perquè des del novembre del 2014 són tants entrenaments, tants partits, que et sobrarà el temps ara.
Bueno, no desde el noviembre de 2014, sino desde el 28 de agosto del 89 que empezó esto, ¿no? 31 años ya entrenando y todas las temporadas sin parar. Bueno, se me hará un poquito rara la tarde. Me imagino que sí, ¿no? Pero bueno, como ahora mismo lo que me interesa es la salud, lo que tendré que hacer los ratos que empleaba en el campo, pues emplearlo en hacer algo de ejercicio, algo de deporte, y cuando ya me lo permita la cadera, el poder andar normal y hacer vida normal, y cuidarme. Pero bueno, estaré siempre que pueda por allí echando la mano a la entidad, a los entrenadores nuevos en lo que sea y a la plantilla, seguir mimándola, seguir cuidándola como estábamos.
Decisió a tot això, Quico, difícil de prendre. Al final és un tema de salut, és veritat, però clar, és casa teva, el Sabadell Nord, sempre ho ha estat, i a sobre, amb tot el que heu arribat a crear, a construir, m'imagino que no ha de ser fàcil, no, fer aquest pas al costat.
No ha sido nada. Es una opción que venía meditando de hacía tiempo, la tenía siempre ahí presente, que si no podía operarme en la fecha que yo quería, pues la opción era dejarlo, pero siempre estaba ahí en el aire. Entonces ya cuando no he tenido más remedio que decidirme, La verdad que cuando tuve que dar el paso y hablar con la junta directiva y comentárselo, y sobre todo hablar con mis compañeros del grupo, del cuadro técnico, y decirles lo que había, se me hizo el turmalet. Y más a la reunión esta última que tuvimos con los jugadores antes de ayer, por el Zoom y tal, y cuando se lo tuve que comunicar a los jugadores que este año no estaría con ellos, la verdad que ahí me di cuenta que realmente ya no iba a estar, y la verdad que llevo un par de días que se me nota.
Normal, lògic, després de tant de temps, són 5 anys i mig, vas arribar en una situació realment molt fotuda a segona catalana, deixes l'equip a primera amb una permanència, 2 anys per establir les bases, després un ascens històric i 2 salvacions seguides, que sempre deies allò que sí, que s'ha de pujar, però després el difícil és mantenir-s'hi i ho heu aconseguit 2 cops seguits. Clar, era difícil de creure aquell novembre del 14, quan vas agafar les regnes, que avui estaríem parlant en aquests termes.
Sí, la verdad que cuando llegamos a la casa había un panorama un poquito desalentador, ¿no? Un equipo que no funcionaba, un equipo que estaba en una dinámica bastante comprometida. Y bueno, en esa media temporada que estuvimos, le dimos la vuelta, se salvó el equipo aún con antelación, y esa fue la primera piedra, ¿no? Para tirar el equipo y para tirar el club hacia adelante. Las siguientes temporadas, las 2 siguientes en segunda catalana, el equipo se consolidó. Y la tercera temporada que estuvimos en segunda catalana fue cuando fuimos capaces de conseguir el ascenso, ¿no? Que fue algo histórico, ¿no? Porque pelear durante 12 jornadas seguidas con el Tona, codo con codo, cada semana, si ellos ganaban, nosotros ganábamos, si ellos empataban, nosotros teníamos que empatar. Ahí fue una culminación de un hecho histórico, ¿no? Y después, pues bueno, meterte en esta categoría con el presupuesto que nosotros teníamos, con las condiciones que nosotros tenemos y las limitaciones en un grupo donde este año mismo, si la mirabas bien, era una tercera camuflada por los equipos históricos que habían ahí, pues te encuentras que ahora, con la liga terminada por la desgracia que ha habido, y tú otro año más te mantienes, pues este es otro logro más histórico quizá que el del ascenso a primera catalana.
Deixes la banqueta, però no marxes, Kiko. Seguiràs vinculat al club. Què faràs a partir d'ara?
Sí. Bueno, seguiremos echándole una mano a la junta directiva, a la coordinación del fútbol base. Intentaremos que a los entrenadores que venga echarles una mano, orientarles en lo que en la plantilla que tenemos, en la filosofía del club, y siempre estaremos ahí vinculados hasta que, bueno, volvamos otra vez y tengamos otra vez energía y fuerzas y demás, y entonces pues bueno, ya pensaremos lo que hacer, pero ahora mismo la intención es seguir y seguir planificando la pretemporada, seguir hablando con los jugadores que tenemos este año de plantilla para ver quién va a continuar y demás, y dejarle las cosas lo más fácil y lo más sencilla a los entrenadores que vengan.
¿No hay sustituto encara hoy?
No, todavía no. Todavía estamos ahí hablando con 2 o 3 entrenadores. Y bueno, después cuando ellos se decidan, el que más se acople a la idea y a la filosofía que tenemos en este club y demás, pues será la persona elegida.
Doncs, Kiko Díaz, la veritat és que has fet i heu fet tot el cos tècnic una feinada de por, de formigueta, d'aquella d'anar picant pedra, però amb els recursos d'un humil rendiment d'un gegant, la veritat. Enhorabona, ara a descansar, a cuidar-se, i de seguida segur que una altra vegada ens tornem a veure a les banquetes. Cuida't molt, una abraçada.
Sí, otra abraçada para vosotros.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en els últims minuts arriba la ja tradicional secció del dinar del Pau Dituri. Pau, des de casa confinat, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Ja dinat o no?
Sí, home, a les 3 menys 5 ja no podia aguantar més, eh?
Què ha tocat avui?
Avui, mira, avui el menú, plat únic. Plat únic d'ous estrellats amb pernil, que sé que per allà a la redacció també agraden molt.
Molt saludable, pel que veig. L'Aitor Pasqual de Ràdio Sabadell, el cuinetes, que deia Xiquero Zerinjauregui. Va, anem a parlar de Kiko Díaz.
Al vespre...
De què es digues?
Sí, al vespre em controlo, tot s'ha de dir.
Home, no, és que si et tornes a fotre uns ous estrellats o uns ous...
No.
Deia, Kiko Díaz, autèntica llegenda del futbol de Can Uriac, avui has estat mirant números.
Sí, perquè són en total 179 partits de Lliga, que es diu ràpid, el futbol territorial, amb un tant per cent prou bo de victòries, 79 victòries, un 44%, en aquest cas 40 empats i 60 derrotes. Va debutar el 29 de novembre del 2014 al camp de Llerona, va salvar l'equip a segona catalana, el va mantenir 2 anys més i el següent va pujar l'equip en aquella històrica temporada, la 2017-2018, primer el Sabadell Nord amb 78 punts, 24 victòries, el triomf recordadíssim en l'última jornada per 1-0 contra el Parets, la festa al municipal de Can Uriac i sobretot aquestes dues últimes temporades a primera catalana amb un pressupost molt inferior a d'altres equips que es deixaven sous similars als de categories superiors. Doncs ha fet tota una gesta, Kiko Díaz, que recordarà durant molts anys al Sabadell Nord, en aquest cas.
Escoltem el president, Antonio Lou, avui hem parlat amb ell. Triem una declaració de tot el que hagi dit.
Mira, la primera jo crec que resumeix tot plegat, no? El que ha estat la trajectòria de Kiko Díaz a la banqueta del municipal de Can Uriac.
Kiko Díaz llega hace cuatro años y medio, casi cinco, en un momento muy delicado para la situación de nuestro club. Estamos en una situación en que el equipo no reaccionaba.
No dona temps a res més, no?
La pérdida de la categoría se hacía cada día más palpable porque los resultados no acompañaban, el juego tampoco. Y decidimos apostar por Kiko, que era un hombre de la casa, conocía bien todo nuestro club y poco a poco, en el primer año, salva la categoría y plantea un futuro a varios años que, bueno, nos llega a los éxitos más grandes que el club ha tenido. Kiko ha sido un elemento muy importante dentro de la entidad de Sabadell Nord, sobre todo en la filosofía, en saber con lo que tenía que trabajar, un equipo totalmente amateur y entonces en ningún momento él, acostumbrado a lo mejor en otros equipos con tener presupuesto económico, él asume el reto y nos lleva a los máximos éxitos.
Doncs aquest era un petit resum que feia Antonio Lou, el president del Sabadell Nord. Sobretot, Adri, s'ha accentuat això que comentava Lou a primera catalana i crec que és un dels grans mèrits de Kiko Díaz, que és el fet de competir tan bé amb un equip amateur, amb un equip de barri contra equips amb pressupostos molt més elevats per a aquestes categories. Remarcava també Antonio Lou el pas més enllà que ha fet l'entitat en els últims anys, gràcies també a que Kiko Díaz, com diem, s'havia fet càrrec de tota la direcció tècnica de l'entitat i a nivell personal es quedava amb tots els moments viscuts, no només en aquest cas els ascensos, no només els moments esportius, sinó també el dia a dia al costat de Kiko Díaz.
Doncs en breu podreu escoltar tot l'àudio sencer d'Antonio Lou a radiosabadell.fm amb el que és la valoració del president del Sabadell Nord amb qui era el seu entrenador fins ahir mateix, que es va confirmar que plegava Kiko Díaz, un dels noms propis, sense cap mena de dubte, a l'esport sabadellenc avui. Pau Vituri, ara mitjadeta o no?
Ara, no, home, hi ha feina. Però a pair el dinar primer, sí.
Ja t'aviso, El joc de Xiquero Zerinjauregui de ciclisme és el Pro Cycling Manager 2019. I no només això, que ho preguntaves per via interna, sinó que ja t'avança l'amant del ciclisme, com és el basc, que al juny, a principis de juny, sortirà el 2020, per si et vols esperar.
Ho sé i també li he dedicat moltes hores.
Doncs va, vull que
te'n vagis una estoneta a desconnectar jugant al Pro Cycling Manager i ja tornarem a xerrar demà. Cuida't, una abraçada.
Una abraçada.
Demà parlarem, per exemple, més de futbol amb el Juanjo Beltrán, amb el nou entrenador del Mercantil, que agafa el relleu de Carlos López, el juvenil A, i també amb l'Albert Bosch, el president del Creu Alta Sabadell Handbol Club, que encara ha de saber si ha pujat o no. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Adéu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.